Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i ara comença, com no, el Volta de Full. I ja tenim el febre a l'esquena i hem entrat al mes de març. Un mes on s'allarga la claror i esclata la primavera. Per això avui comencem, com no, amb les dites i refranys del mes que estem, que ja som al mes de març, que és el tercer mes de l'any del calendari gregorià. Un mes amb temps variable, que dur les primeres calors i les olors de primavera. La flora i la fauna comencen a despertar-se i després d'uns mesos d'activitat biològica sota mínims. Com a curiositat, us diré que març, déu de la guerra, era el primer mes de l'any del calendari romà. Va ser a partir de la reorganització dels mesos feta l'any 153 abans de Crist que va passar del primer al tercer mes de l'any. Els dos mesos de la cua del calendari romà van saltar a ocupar els actuals gener i febrer. El març no té bona fama dins el catàleg de dites i refranys populars. El temps insegur i esbojarrat provoca efectes negatius en la salut. Així que anem a dites sobre la salut, que diu: sol de març, dona cop al cap. Sol de març, pigues i barbs. Els cadarns de març fan mal de curar. Acostuma també a ser un mes ventós. Març marsot ronca fins que es mor. Vent marsal, fort temporal. I dites de temps insegur i mals auguris, diu que el març té 31 dies i 300 fesonomies. El març marceja i l'abril bogeja. Cada gelada al març, una pedregada al maig. Boira de març, aigua segura i la mar moguda. Aigua de març, herba als sembrats. Així que el març ens porta la primavera, el canvi d'hora de l'estiu i el dia 21 o 23 és el dia mundial. El dia 23 és el dia mundial de la meteorologia. I ara anem a un any, som al tercer mes de l'any, però bueno, és un any que podem dir que és ple de potsers, no? Si decideixes iniciar un any millor, potser hi ha coses que necessites o t'agradarien. I per falta de temps, diners o voluntat, ajornes sempre per un altre moment, que mai arriba. Anem a veure'n uns quants de potsers. Potser creus que són coses massa fàcils o les veus de difícil resolució, aquells impossibles als quals ja un dia ja et vas rendir. Potser només necessites més calma, saber entendre millor la vida. Potser més autoestima, potser més transcendència. Potser necessites que algú t'acompanyi a redescobrir el valor de focalitzar-te precisament en els valors que realment importen. Potser necessites compartir i veure que hi ha situacions o sensacions dels altres que també són les teves i t'ajuda a no sentir-te diferent i et dona força per anar endavant. Potser dones massa importància als altres, com et veuen, què diran, si ho fas bé o no. Potser creus que la vida et fa enfadar o entristir i no la podràs canviar mai. Potser has donat la clau de la teva vida a algunes persones: pare, mare, parella, fills, germans, amistats. I has pensat que era per amor, estima o carinyo, però això et va desgastant o debilitant. Potser necessites que algú t'ajudi a ser tu i fer-ho tan bé que puguis entendre, sense sentir-te malament, que estimar no comporta mai esclavitud interna. Potser vols donar massa als altres, sentint inconscientment que així t'estimaran més i millor, i reclames un entorn profund que mai arriba. Potser no trobes el teu lloc al món, sempre són millors els altres que tu. Potser, per més que t'esforcis, no et sents reconegut, com si ningú et mirés de veritat, com si fossis transparent, pitjor o res. Potser sents soledat i tot i estar envoltada de persones. Potser sents que no encaixes a cap lloc. Potser estàs bé amb la vida i amb els altres. Una vida correcta, acceptable. Potser no hi ha grans patiments, però sents que falta alguna cosa. Aquest cuquet intern que apreta per mostrar-se, aquesta altra cara de la vida, molt més transcendent, que saps que t'hi poses, que quan t'hi poses t'enriqueix una part profunda del teu cor. Potser, 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 i així infinits potsers, tants com persones. Sigui el que sigui, no oblidis mai que a dins de cada persona, propera o del carrer, té una història amagada, unes ombres que el fan patir i que potser portarà tota la vida a sobre, per desconeixement i acceptació inconscient d'un rol autoimposat del que no s'alliberarà fins a la mort. Bé, i ara anem a la cuina. Anem a la cuina. A veure, primer que tot, em referiré als aliments prioritaris per a consumir a la primavera. Ja que ja t'arribarà, no? Hem de ser especialment curosos en aquesta època de l'any amb l'alimentació, perquè l'asteni i la proliferació d'al·lèrgies afecten considerablement el dia a dia de moltes persones. Els aliments de temporada i proximitat són els que ens proporcionen tots els nutrients que necessitem en cada moment de l'any. I és que no hi ha res millor que aprofitar el que ens dona la naturalesa per garantir tots els nutrients necessaris per al nostre organisme a cada estació de l'any. La primavera, quan el cos necessita preparar-se per l'estiu, el camp ens ofereix moltíssimes fruites i verdures, amb grans quantitats de vitamina C i antioxidants. La primavera és una època de l'any en què hem de ser especialment delicats amb l'alimentació, ja que convergeixen dos factors que hem de tenir molt en compte el nostre dia a dia, que són l'astènia de primavera i la proliferació de les al·lèrgies primaverals. Un estudi fet el 2015 per IMOP i Berbers Associats, demostra que un 42% de la població espanyola assegura tenir astènia primaveral, un trastorn característic d'aquesta estació que consisteix en un estat de fatiga, abatiment, cansament extrem i, a vegades, malestar emocional. Malgrat que aquests símptomes són transitoris i generalment remeten per si sols una vegada, l'organisme s'acostuma a la nova situació. També poden ser inhabilitats perquè els pateix, que veuen reduït el seu rendiment i experimenten un estat físic i químic baix. L'astènia no pot considerar-se una patologia, sinó un procés d'adaptació de l'organisme i circumstàncies com l'augment de calor, les hores de llum, la pressió atmosfèrica i la humitat. Ja sabeu que a la primavera el camp ens ofereix moltíssimes fruites i verdures, en gran quantitat de vitamina C i antioxidant, com deia abans. És aquesta època de l'any on despunten les al·lèrgies i que prendre antihistamínics que solen provocar somnolència poden incrementar la sensació de cansament i malestar. Segons dades de la Societat Espanyola d'Al·lergiologia i Immunologia Clínica, a Espanya, un 8 milions de persones pateixen al·lèrgia al pol·len, que es dispara durant els mesos de primavera, especialment al maig i al juny. Les al·lèrgies més severes, però, han de ser consultades pel pneumòleg i efectuar el tractament pertinent, que generalment consisteix en la presa d'antihistamínics en cas d'al·lèrgia més suau. L'alimentació sol ser de gran ajuda per reduir els símptomes. Així, doncs, tant si patim diferents graus d'al·lèrgia o astènia com si no, la primavera és un bon moment per consumir tot allò que ens brinda l'hort, que ens serà de gran ajut per recuperar la viabilitat que ens falta. Per exemple, les maduixes. La maduixa, les fruites i verdures de temporada estan al seu millor moment, tant organolèptic com de maduració. A més, que són més sostenibles, de manera que convé prioritzar-les. La maduixa és un exemple que la naturalesa brinda en cada estació. Tots aquells nutrients que l'organisme necessita específicament. Els aliments amb una bona quantitat d'antioxidants, com és el cas de la maduixa, que és a més té els símptomes d'al·lèrgia i proporcionar-nos energia, ja que la vitamina C és termolàbil, que significa que es perd amb la calor, per la qual cosa és recomanable menjar sempre crus i en la mesura del que sigui possible. Els aliments amb alt contingut en aquesta vitamina. Per altra banda, la vitamina C, que també trobem en taronges i mandarines, que donen en aquesta època els darrers cops de cua, ajuda a combatre els radicals lliures i, per tant, a millorar el sistema immune. També tenim el salmó, els aliments rics en omega-3, entre els quals trobem els peixos blaus i altres com els fruits secs o l'advocat, són molt recomanables en època d'al·lèrgies, gràcies a les seves propietats antiinflamatòries. És veritat que el salmó presenta un alt contingut en grasses, però aquests greixos presents en aquest peix són saludables, la qual cosa significa que no són de bona qualitat i absolutament necessari a la dieta. El greix és un nutrient fonamental per correcte funcionament de l'organisme, de forma que hem d'assegurar-nos d'incorporar-la a la dieta, sempre a través d'aliments sans com el salmó, el bocat, els fruits secs o l'oli d'oliva. S'han d'evitar els greixos saturats i els ultraprocessats. Aquests tipus d'ús d'aliments ens apaguen, ja que contenen ingredients que l'única cosa que fan és apagar-nos, ja que contenen ingredients que generen toxines i cansament al cos, de manera que convé evitar-los en qualsevol època de l'any, especialment a la primavera. La xocolata negra, el cacau pur i ric en magnesi, un mineral relaxant que hi estimula de la serotonina. Si mengem xocolata negra, ha de ser el més pur possible, sempre a partir del 75% de cacau. És important evitar excitants com l'alcohol o la cafeïna. Aquesta última pot actuar, de fet, com un fals amic en casos de fatiga i malestar psicològic associat a la primavera. És cert que la cafeïna ens desperta, però el seu consum acaba sent contraproduent, ja que té un cicle d'unes hores i, quan passa el seu efecte, ens provoca més cansament i acabem recorrent de nou a ella. Cosa que, a més, pot alterar el nostre cicle del somni i provocar que l'endemà estiguem més cansats. Què us ha semblat tot això? Hi ha coses que sempre s'aprenen, no? Ara anem al Dia Mundial de la Poesia, que és aquest mes, 21 de març, i com no, a mi que m'agraden sempre, com ja sabeu, els poemes, avui n'he trobat un de molt bonic que és de Marc Granell, que és valencià. Va néixer al 1953, Marc Granell. I precisament la poesia és el títol d'aquest poema, que diu: és el foc i és la neu, és la tristesa i és el crit que desperta l'alegria i ens fa llum les tenebres que habitaven com un costum antic d'àngels caiguts. És el pont i és el riu, és la memòria que obri els escletxes de mel en la ferida fonda i roent que ens cava precipicis insalvables al bell mig de les venes. És la mar i és la senda, és el desig que crea com cap déu futurs més savis i funda uns altres mons que es fan possibles i el cant esguinza vels i fon les ombres. Bé, ara vaig amb un altre amb un altre escrit que he trobat bastant interessant també, no? Que diu que tot el que ens trenca i ens doblega ens fa més humans. Què està passant al món? Apareix un petitíssim organisme que sense raó aparenta, mata i emmalalteix persones. Col·lapsa sistemes econòmics, polítics i socials i protagonitza l'inici d'un canvi històric, sobretot al prepotent primer món. Probablement l'any marcarà l'inici d'una nova forma de viure, més propera als autèntics valors humans, perquè res podrà ser igual. Potser hi haurà moltes resistències a entendre els canvis. Segur que no serà fàcil per a la majoria, però el fet és que ens portarà a reinterpretar el valor de l'ésser humà enfront a tantes formes absurdes amb les que hem crescut i que potser ni tan sols ens havíem plantejat. La pandèmia passada ens ha igualat a tots, grans, petits, rics, pobres, de qualsevol raça, sexe o país, amb cultura o ignorància, amb poder o sense. Els nostres egos carregats de separativitat s'esfonsen a les profunditats dels dubtes i incerteses d'un futur immediat que ara mateix desconeixem. Però tot el que ens doblega ens fa créixer. Tot el que resisteix, persisteix. Tot el que acceptem, s'afluixa. Tot el que comprenem, deixa de manifestar-se de nou. Les lliçons ben apreses ja no tornen a nosaltres. Si un cas, en venen de noves i diferents. I aquesta és una bona lliçó per a tota la humanitat. Potser el planeta està enfadat amb nosaltres. Potser no el tractem com voldria i tot i que té recursos de sobres, ens envia a una lliçó d'humilitat. Qui sap? S'ha colat un intrus microscòpic capaç de canviar la vida de milions de persones, capaç de propiciar un canvi de paradigma humà, social i econòmic. Del micro al macro. On està la diferència? Potser ara veiem que no n'hi ha. Una cèl·lula, un planeta, un univers, el mateix? Potser tot el que vaig passant aquests dies ens ajudarà a sentir-nos un conjunt de cèl·lules fràgils, humils i efímers, micro, per entendre que també som una ànima eterna, gran i destructible, macro, aquesta que forma part d'un absolut inabastable, d'una conseqüència unificada d'un univers en contínua expansió. Tanca els ulls, respira profundament i deixa que et parli. Bé, i ara vaig amb un altre poema, no? Donar volta al full. I com no pot faltar el Dia Mundial de la Poesia, que és el dia 21, com abans he referit, unes lletres del Miquel Martí i Pol. I diu: encara escric amb una certa por, o potser, més exactament, caldria parlar d'un cert pudor elemental que, per sort meva, mai no m'abandona. Escric amb por i no em dol confessar-ho, que aquesta por no té res de sinistre i em fa una molt amable companyia. Estimo molt, també, allò que escric. Ho estimo tendrament, profundament, no amb un amor egoista i pedant, sinó amb un amor clar, que posa accents de llibertat damunt cada paraula. D'aquella por, i també d'aquest amor, en són plens els meus versos. Moltes coses més no hi haurà tal volta, sobretot en els que escric avui, desposseït de tants béns que no sé pas quins déus no massa benevolents, però la por, i encara més l'amor, resten intactes i fins i tot augmenten, generosos. Ho sé i ho dic perquè constitueixen l'arrel noble i profunda dels poemes i n'afermen, propicis, l'estatura. La resta, fet i fet, és pura anècdota. Vale, i ara tornem a la cunya. Tornem a la cunya. A veure, he dit els aliments de la primavera, però ara sí, és una recepta d'arròs, de verdures i bacallà. I què necessitarem per a fer-la? Doncs, molt fàcil. Dos carxofes, mig pebrot vermell, una ceba, un tomàquet, 250 grams de bacallà salat, dos pastanagues, un carabassó, 100 grams de xampinyons i arròs, uns 60 grams per persona aproximadament, i algun licor, per exemple el birranci. I com ho fem? El dia abans posem el bacallà en aigua i fem un parell de canvis d'aigua. Netegem les carxofes, les tallem a quarts i posem oli i les sofregim. Un cop cuites, les reservem. Tallem la ceba ben petita i la posem en el mateix oli i la sofregim a foc lent. Tallem el pebrot a daus petits i ho incorporem. Per les pastanagues i les tallem petites, les afegim a les cebes. Quan les pastanagues comencen a estar tovetes, afegim el birranci i ho deixem evaporar. Finalment, hi posem el tomàquet ratllat amb sal i una culleradeta de sucre. Mentrestant, netegem, pelem i tallem el carbassó petit i netegem i tallem els xampinyons. Quan el licor s'ha evaporat, afegim el carbassó i els xampinyons. Ho deixem coure remenant de tant en tant. Quan està tot cuit, afegim el bacallà i les carxofes. Ja tindrem un cassó amb aigua bullint o caldo de verdures. Hi posarem l'arròs. El deixem uns minuts amb les verdures i ho cobrim d'aigua. Ho deixem 20 minuts i si veiem que hi falta aigua l'afegim i el tastem i rectifiquem de sal. I els darrers 5 minuts el posem al forn que el tindrem escalfat a 180 graus. Es pot servir amb all i oli o gratinat o no. I bon profit! Bé, i ara també referiré un altre escrit que diu que som lliures de veritat. L'ésser humà és lliure, però està encadenat per tots costats. Hi ha moltes maneres de ser i sentir la vida, però hem nascut en una societat que, en comptes d'educar-nos per pensar per nosaltres mateixos, ens ha ensenyat a pensar de la manera que interessa al propi sistema i a nosaltres, de forma inconscient, ens hi hem deixat portar. Cada un de nosaltres és un ésser singular i especial. Sortir de les creències de pensament del lloc on vivim, de la família o de l'entorn, és observar en quantes situacions ens deixem portar, creient-nos i deixant de qüestionar l'absurd que mou la majoria d'aspectes de la nostra societat. I és que potser desconeixem que som co-creadors de la nostra vida i qüestionar-nos ens incomoda o ens fa molta por. Fem una reflexió íntima de com responem. Som adults nens o adults conscients? Com són les nostres relacions? Actuem de forma automàtica o conscient? En el grup de persones amb resposta automàtica, les relacions són limitants, conflictives e insatisfactòries. Necessitem els altres per ser feliços i, per tant, es basen en vincles d'aferrament. Què em dones? Què et dono? Rebem ferides constant quan l'altre no ofereix l'intercanvi desitjat. Des d'aquesta resposta hi ha actitud victimista enfront a la vida. Els altres són la causa del malestar i sofriment. Culpen als altres del dolor que senten. La ment és rígida i sempre esperant inconscientment que els altres compleixin amb la seva expectativa. Es creuen el centre de l'univers i es decepcionen constantment. La frustració està servida. Necessiten que els altres omplin els seus buits interiors. Volen sempre canviar els altres, pensant que saben millor que ells el que necessiten. Aquí, les relacions amb pares, fills, parelles i amics. Utilitzen el patró de bona persona, perquè en el fons volen una bona imatge social que els doni el reconeixement que potser no senten a dins. Aquí les màscares són construïdes a la perfecció per sentir-se segurs en les relacions. Hipocresia i conductes falses són la clau social. Potser els costa dir que no als altres per no ser jutjat d'egoistes. No els agrada la soledat. Consideren que estar sol és un fracàs. Els agrada estar amb gent i mantenir converses que no passen de la major superficialitat. La manipulació o el xantatge emocional és la clau per aconseguir el que volen. Els agrada fer sentir culpables als que no s'ometen. Senten gelos perquè sempre s'han estat comparant amb els altres. Dels algun o varis d'aquests patrons automàtics de funcionar s'expressen els adults nens, adormits o en funcionament de resposta automàtica. En el grup de resposta conscient, aquests adults, ja més desperts, han descobert que ningú pot fer-los feliços, al igual que ells tampoc poden fer feliços a ningú més enllà de l'amor que puguin sentir a través de l'altre. Principalment perquè han descobert que la veritable felicitat resideix a l'interior de cada ser humà. Entenen que les relacions es poden fer créixer, acompanyar, animar, aportar, però sobretot els ensenyen moltíssim. Tot i així, saben que cultivar el propi món interior és una tasca individual que ningú pot fer per l'altre. Han descobert que ningú té el poder de ferir-los emocionalment sense el seu consentiment. Són plenament responsables de les seves emocions i estan compromesos a deixar de pertorbar-se a si mateixos, aprenent a domesticar la seva ment i els seus pensaments. Alliberen als altres d'haver de complir amb les seves expectatives. Compten amb una ment molt flexible i altruista. Han après a fluir amb el que la realitat es mostra a cada moment. Se senten abundants i estimen els altres pel que són. No limiten la seva capacitat d'estimar en cap cas, perquè ja no volen res per a si mateixos. Més que res, perquè han comprovat que l'amor beneficia més a qui estima i al qui és estimat. Saben que estimar és voler el millor per l'altre, no per a ells. Cultiven la humilitat i respecte. Dediquen temps i espai a atendre les seves necessitats emocionals, aprenent a ser feliços per si mateixos. Això és el que els permet acceptar i respectar els altres tal com són, encara que no estigui d'acord amb ells. Han passat per un procés d'autoconeixement que els ha permès madurar, alliberant-se de qualsevol careta que els allunyi de la seva autenticitat. Saben que el més important és estar bé amb ells mateixos i estableixen vincles lliures basats en la honestetat i transparència del cor. Els adults conscients han conquerit la seva llibertat interior, han après a prioritzar en si mateixos, estimar-se amb tot el seu cor. Més que res perquè saben que la relació més important és la que restableix amb ells i que la resta de relacions són un joc de miralls i projeccions bonic, però ja menys necessari que per als adults nens. Són autosuficients. Necessiten la solitud per cultivar la relació íntima amb ells mateixos, convertint-se en els seus millors amics. Així és com poden intimar veritablement amb les altres persones. No es basen en la manipulació ni el xantatge emocional. Comprenen que les relacions humanes s'estableixen de forma lliure i voluntària, d'aquí que simplement acceptin els altres tal com són. Comprèn que cada ser humà és únic i singular i que de res serveix comparar-se. Admiren aquelles persones autèntiques que destaquen per la seva vàlua i originalitat. Cultiven la comprensió, impregnat genuïnament d'alegria a tots els que els envolten. Són persones fàcils i estimades perquè deixen la seva empremta als altres per allà on passen. La seva mirada és neta, franca i mostra calma interior. No hi ha res amagat dins seu, es mostren tal com són. Curiosament, aquesta actitud podria ser vista com egoista pels adults nens, però justament és tot el contrari, ja que l'adult conscient prefereix que la seva transparència no falsegi actituds, en el sí o en el no, sabent gestionar la seva vida en pensament, paraula i obra, caminant amb passos ferms i rectificant tantes vegades com li calgui. O sigui que ser adults madurs, tenir relacions conscients, és un bonic repte per a tots. Bé, i vaig acabant, no? Estan indicant que, no sé, jo quan estic aquí, lo temps se'm passa volant, però volant, de veritat. I vull referir una mica de frase, ja que hem passat el 8 de març, farse de les dones, i dir que l'amor sempre ha estat l'opi de les dones, així com la religió, el de les masses. Mentre nosaltres estimàvem, els homes governaven. La verdadera igualtat arribarà quan una dona ruc pugui arribar tan lluny com un home ruc. Les dones que normalment es comporten bé, poques vegades fan història. Les dones només tenen un únic defecte i és que sovint no reconeixen lo valuoses que són. Bé, doncs això està tot per avui. Vaig acabant, no? Recordant que aquesta programació es repeteix el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. També es podem tornar a escoltar, si voleu, a la nostra web, que recordo que és la 3w.radiofalset.cat. I aquí a la ràdio tenim uns telèfons on us podreu adreçar. Jo recordo que són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-11-35. I agrair, com no, al Manel Sales i al Magí que per haver estat al control i aguantant un dia més. I, com no, també moltes gràcies a tots vosaltres per haver-nos escoltat. Així que només em resta dir que passeu un molt, molt bon cap de setmana i ens retrobem. Fins la propera. Adéu-siau.